Federer em sona, no?
Federer, que va fitxar Federer, Uniqlo ja està facturant uns 20.000 milions a l'any i també s'ha adintrat en el món de l'esport per això, de moment, amb esportistes que són individus, és a dir, golf, tennis o altres esports d'aquest tipus, però ja s'està plantejant el fet d'equipar equips professionals de tot tipus. Bueno, per tot plegat, crec que és una indústria que no posarà en perill aquest gran santuari que tenen muntat en forma d'indústria.
Com quan parles de tot aquest entramat, tota aquesta indústria que li podria buscar les pessigolles al Barça?
Hi ha quatre línies.
Ja, però pregunto, com li busques les pessigolles al Barça si el Barça pren una decisió unilateral d'esmarçar un projecte com el que acaba d'explicar?
Mira, hi ha quatre línies que són bàsiques. Una és la confecció, l'altra és la producció, després la distribució, sí, i finalment la venda. Sí, sí. Clar, dinamitant alguna d'aquestes quatre línies,
no arribes,
ja no arribes. Clar. És perillós, dic que és perillós
i que
no s'ho miraran en plan, i a veure com els hi va, perquè no estem parlant de l'Atlètic Club de Bilbao, com deia el Jordi, estem parlant de l'equip que ven més samarretes de futbol en l'any 2023, el Futbol Club Barcelona, tot i no guanyar Champions i no guanyar Mundialet de Club.
Però qui és l'estrella llavors?
Aleshores, si aquest dona una lliçó al mercat que de forma individual pot enfrontar-se a tota aquesta indústria, jo no sé quin resultat hi pot haver, però a mi em fa molta.
Però si tu crees la teva estructura, com
no,
aquest...
el Barça no té aquesta estructura.
Clar,
no,
però n'has de crear una.
Però és que Nike tampoc té l'estructura de fabricació. És que Nike tampoc té l'estructura de fabricació. Té un equip de subcontracte a fàbriques que per ser precisament amb una dubtosa...
Sí, però aquí té 1.200 fàbriques construint només per ells.
Però, home, però és que
1.200 en 17 països diferents.
Però Nike factura 43.000 milions. El Barça no facturarà
42.000.
52.000, és igual. El Barça facturarà 1.000 quilos. Vale? I 1.000 quilos...
Són molts, això.
Clar que són molts. Clar que són molts.
Llavors no entenc per què el City, el United no ho fan, això, o el Madrid no ho fan.
Però i per què ho ha de ser el primer, Aleix?
Mil quilos només amb aquest projecte?
Bruts, tranquil·lament, sí. Sí, sí, sí.
Però això no és barbaritat. No?
De beneficis, facturació.
Per temporada.
I que quedi una EBITDA del 30% de 300 milions, però sens dubte alguna. No, és que no tinc cap dubte.
Si factures 1.000 quilos per temporada, no has trencat el contacte directament amb Nike.
No, davant
del micròfon. Vamos.
Però per què? Però,
la vagina embolicant a Haaland.
Estàs avisant, estàs trucant a Haaland ja.
Però escolteu una cosa, per què s'ho planteja el Barça? Creieu que el BLM no ho ha estudiat, tot això?
Us penseu que
són quatre tarats?
No, però...
Si n'hi ha algú que funciona amb aquest club, és BLM.
Sí, sí. Conec la gent. Conec el José Maria Massaguer, que...
Pues si n'hi ha algú que funciona, és BLM.
És el responsable.
I si s'han ficat amb aquest sideral, és perquè jo crec que ho tenen mig clar. I us vaig a dir una cosa, que deien de demandes. Jo estic segur que Nike no s'atrevirà a obrir una crisi reputacional de la seva marca posant-li una demanda al Barça. Estic segur de que no ho farà. I perquè, ostres, és que tenim molts seguidors al món.
Però s'ha d'arribar a un acord amistós per resoldre el contracte.
Evidentment,
no?
Que s'ha d'arribar a un acord amistós. Evidentment que s'ha d'arribar.
Jo, el que expliques, ara mateix no sóc un expert per comprovar tots aquests números, per tant me'ls he de creure, Jordi, el que expliques seria un magnífic negoci pel Barça. A mi, el que em diuen en les últimes hores és que la idea és intentar arribar a un acord amb Nike i no desvincular-se de Nike.
Però,
a mi és el que m'expliquen. Això està canviant moltíssim, perquè és veritat que ja estan havent-hi moltes converses, però el Barça li ha demanat un esforç a Nike i Nike... també veu que no pot anar pel boc gros a discutir-se amb el Barça, perquè a les dues entitats o a les dues marques els interessa continuar juntes.
El Barça no vol enfrontar-se a Nike de cap de les maneres.
Però és que el Barça no s'ha d'enfrontar a ningú.
Si no hi ha un acord amistós entre les dues entitats, entre Nike i el Futbol Club Barcelona, perquè tenen contracte fins al 2028, podríem trobar-nos de la mateixa manera amb una demanda que també seria històrica, perquè seria absolutament exemplaritzant per la resta de clubs que vulguin fer aquestes coses. Estaríem davant d'una demanda internacional de primera divisió.
Jo, mira, a mi em fa dubtar d'aquest tema, que no dic no el que ell planteja, que és possible que fos viable. És qüestió de fer números i veure el que tu podries vendre, el que et costaria, i si tens les eines i si tens les vies assegurades perquè aquelles indústries que fan les samarretes, per exemple, no arribi Nike i digui, si treballeu amb el Barça, que se m'ha sortit del meu carril, s'ha acabat el bròquil amb vosaltres.
Esteu parlant d'actituds mafioses?
Jordi...
M'esteu parlant d'actituds mafioses amb el teixit industrial?
Bueno, m'estàs dient quant costa la mà d'obra al sud-est asiàtic?
Però clar,
que ho sabem tots que ja...
Però és que potser no fa falta anar al sud-est asiàtic a construir res.
No les podrien fer a Montornès del Vallès.
Jo crec que tothom acaba morint allà per algun motiu.
Perdona,
I allà...
Està portant el 60% de la producció del grup més important industrial del món, l'ha retornat a Espanya. 60% ja. I sabeu de qui parlo.
Jo ho veig complicat.
Sí.
Vale, clar que és complicat. Escolta, i la Superliga no és complicada.
Vols que et digui una cosa que m'ha dit una persona que entén molt? Diu, home, potser la via era pactar amb el senyor Gallec... d'Inditex. I fer-ho... No fer-ho tu. Fer-ho amb Inditex.
Però bueno, a mi... Aquesta seria la via Uniqlo. Uniqlo...
És que Uniqlo és això.
Estarà. És un
clar,
però jo... entrat en el món esportiu.
Clar, però això no és fer-t'ho tu. Això no és fer-t'ho tu, això és associar-te amb Inditex. Però mira, a mi el dubte que en genera a curt plaç, i el Barça a curt plaç té un problema econòmic, crec, eh?
Però és que...
És que quan se parlava d'associar-se a Hummel era ben bé això. O sigui, no és que tu no portaràs roba Hummel, però t'has d'associar amb alguna empresa però que et faci la distribució.
Que et posi la seva estructura, la confecció, la producció, la distribució.
Amb Inditex, si ho féssim a Inditex, seria exactament...
Clar, però el problema és que en aquest circuit, si ets Nike, i com diu el Lluís, les grans marques, quan veuen un que surt del redil, per evitar l'efecte llamada, poden dir, nanos, anem a fotre aquí bombes en aquest circuit, perquè si aquest ho fa i li surt bé... Després tu fa un altre i tu fa un altre. Això jo no descarto que en aquestes grans corporacions algú pensi, eh?
Llavors encara no sé per què no vivim en coves, perquè hem anat avançant.
Però Jordi, la gran indústria...
Per què estem parlant de Superliga? Per què no ens quedem com estàvem?
Però vull dir que a la gran indústria segur que passen aquestes coses, igual que hi ha espionatge industrial.
Però escolta'm una cosa.
Igual que et foten un micro a una sala de reunions per enterar-te del que fa la competència.
Però com a
mal... És lleig, però passa. No, mira, hi ha el dubte a curt plaç únicament. És veritat que si tu tens un patrocinador tècnic, com és el cas de Nike, com si és Adidas, com si és Puma, ells, per associar-te a la teva marca, et paguen un fix.
66 milions.
En el cas del Barça, no sé quan és exactament, perquè depèn del bonus, depèn d'on arribis...
El bonus
depèn...
pot arribar a 85.
Clar, pot arribar a 85.
I royalties, 20 milions més del que vengui.
Clar, el tema és, si tu t'ho fas, tu, qui et paga aquest bonus?
No, ningú, perquè tu ja tens
més. Si són teus els ingressos.
S'entén que amb els números que planteja passes del bonus.
El tema...
El bonus te'l fots a l'orella.
Però el tema és que tu tens clar que pots... Mira, l'any que ve els números et sortiran...
L'any que ve, jo no he dit que l'any que ve...
No, però és el que s'està plantejant, Jordi.
No, l'any que ve, tu creus que això es prepara...
Perdona, és el que s'està publicant, és el que s'està dient.
No, tu creus que és per l'any que ve?
Sempre s'ha parlat que segueixes un any més en Nike.
Un segon.
No. Jo estic sentint que s'està dient, que es planteja...
Tu m'estàs dient que aquest setembre tindrem roba amb la nostra marca?
Sí, senyor, això s'està dient, que és una de les alternatives.
Els senyors de BLM ho tenen molt més preparat.
Ah, vale, per això t'ho dic.
Un segon.
Això t'ho dic, això és el que s'està dient, home. A veure si jo he llegit aquí... Ho he somiat.
La samarreta de Nike del 125 aniversari està tirada ja. Perquè si no, no arriba.
Aleix, sí, ja sé que està tirada, però t'estic dient que fins i tot està tirada i hi ha gent que et diu... Escolta'm...
Que ho trenquem ja?
Les tres opcions per la temporada que ve és Nike...
Per la temporada.
Puma, que paga 20 o 30 milions més que paga Nike.
O ens ho fem nosaltres.
Sí, això ho hem explicat.
Això ja s'ha dit aquí i s'ha llegit a diaris i fins i tot el Mundo Deportivo s'ha publicat.
Però sempre hi ha hagut el rum-rum de que seria molt difícil trencar amb Nike... abans d'aquesta pròxima temporada.
Mira, jo he sentit que era aquest any que estem... Acabes amb Nike, però que... et fas la marca pròpia una temporada i a la següent entra Puma. Això és de l'últim que jo he sentit. Igual que l'últim que a mi m'han dit és que en la línia del que tu has dit, dintre de la junta directiva, sobretot, i del teixit executiu que té més pes, hi ha gent que té dubtes,
molts dubtes
sobre com trencar amb Nike, què suposarà això, i... si aquest, aquesta marca blanca del primer any fins a fer la transició a Nike...
Ah, no, a Hummel, sí. A Puma.
A Puma, a Puma o a New Balance, o
el que vulguis.
si aquest perdre aquest fixe que tu tens, no és un cop encara més fort per l'economia del Barça.
En les últimes hores, ja, el que dius tu, dins la Junta, com deia el Lluís, no volen enfrontar-se a Nike per la relació que tenen des del 98 i perquè no els interessa cap de les dues marques, i és o hi ha un divorci amistós o, si no, intentaran acostar les postures per arribar a una entesa. I el Barça el que està fent és demanar-li un esforç a Nike perquè creu que li paguen més per la samarreta i per tant li està dient
aquesta...
el mercat ens paga més.
Això ha estat des del primer dia, que el Barça no s'ha volgut enfrontar a Nike. No. O sigui, aquesta... la sensació ara, sempre era no voler-se enfrontar a Nike.
Ara hi ha hagut algun...
Perquè hi havia la por de que Nike... David, en contra del que deia el Jordi, de que Nike fes el pas de dir, doncs escolta'm, si no compleixes les clàusules jo et denuncio.
Hi ha hagut algun acostament interessant i bones maneres i...
Bé, no, però deu ser les, deu ser les últimes hores perquè em diuen que la reunió física l'altre dia bé no va anar,
A mi em diuen que les últimes hores hi ha més bon feeling.
Aleix, la info que tinc jo és tot el contrari, que, pues que cada vegada les relacions estan pitjors. Vale?
Home, el president aquí no va venir a fumar la pipa de la pau amb Nike aquí en aquest estudi.
No,
fixa't que... Ni la va fumar el dia a Benetto.
No, dic que ell, però se'n recordeu que ell diu... Ell va fotre molta canya a Nike. I va dir, que és un partner que en els moments que el Barça necessitat no ha ajudat.
Cosa que...
Ara han ajudat,
és que és veritat.
Però not enough. Va dir que no era prou, que no era prou.
O sigui, al final, aquests micròfons, que són els micròfons més escoltats del país,
són una, altaveu,
són
que
una forma de fer arribar però en aquest moment l'actitud, com tu deies, de l'actitud de la directiva al Barça, com no pot ser d'una altra manera, és la de responsabilitat, i la responsabilitat és només plantejar-se un possible acord o desacord sempre de comú acord.
Sí, ara et dic una cosa, la pregunta és que està, o sigui, en què està a disposició Nike d'oferir al Barça? Quina millora pot Nike oferir al Barça en aquests moments? Jo crec que...
No, és posar-se...
Jo crec que és mínima.
No, però sempre pot haver o més diners o treure alguns dels topes, que perquè Nike té topades coses al Barça. Hi ha coses que el Barça no pot fer.
Una de les coses que molesta és que Nike està aplicant tots els bonus malus possibles en el Futbol Club Barcelona per no arribar en aquí, per no passar l'any passat
a 8 anys
de final, etc. I és que sigui una mica de més condescendent amb una entitat que és la número 1 en vendes del món, tot i que en aquest moment passin un mal moment.
És així. Bé, vols afegir alguna cosa més, Jordi? Perquè la idea m'ha semblat interessant, a veure si des del Barça ens en donen més detalls.
No ho sé, jo...
Ha estat un diàleg molt encès i molt...
Veu que ho té per la mà i que ha pensat...
Però tu has parlat amb el Barça?
No,
he
parlat amb ningú.
Però si ho tens tan clar, explica-li al president la porta o no?
El president segur que té assessors que li expliquen igual de bé o molt millor que jo, molt millor. I estic segur que ho tenen més treballat del que ens pensem, perquè jo no crec que el president entri a... amb aquest tema.
Jo en aquest sentit sí que crec que ho tenen treballat i que s'han mogut, que han anat sobre el terreny, que s'han informat bé, que tenen allò elements de judici, el que no sé si al final amb aquests elements de judici si creuen que compensa fer el salt.
Però els models de negoci avui en dia estan de ser
disruptius. No que dubti que pugui donar benefici, però si en el fons és un risc. Si aquest risc creuen que val la pena o preferen ser més conservadors.
I crec que hi ha una altra cosa que també tenen en ment, que tu, Jordi, parlaves abans de dir no sé si era el moment de fer un nou Spotify Camp Nou en la situació actual. Jo crec que també valoren de dir no sé si el pas s'ha de donar en aquest moment on, per exemple, trencar amb Nike i tingui conseqüències econòmiques ens pot perjudicar molt. Si el pots fer en aquest moment de debilitat del club en molts aspectes, especialment l'econòmic, o l'has de fer en un altre moment.
Però és que segurament jo no sé si ara és el millor moment per
perquè
fer-ho.
Perquè en què tu estiguis fort potser et pots afrontar determinades situacions de dir si això surt malament és igual, pago i punt, i si no torno a una altra marca, però puc intentar-ho ara. Potser, si això et surt malament, trontollen moltes coses.
Però és que la situació, segurament, no sé a quin any s'acaba el contracte...
2028.
No, sí. Però és 26 més 2.
No, és 2028.
És 2028.
Llavors, algú ens va enganyar quan va dir el contracte que s'havia signat.
O algú va malinterpretar, però...
Els contractes 2028,
sempre, a mi m'han assegurat...
Sempre es malinterpreten al revés, a la contra del Barça, sempre.
Fins al 2028. M'ha assegurat una persona que va signar aquell contracte el 2018.
Vale, doncs qui va firmar un contracte per 10 anys l'any 2018 em sembla una burrada.
És més, Nike va avançar diners el 2018 pues un altre... i va ajudar el Barça en aquell any.
Això va transcendir.
Clar. I ara, en canvi, com que resta els malos perquè no guanyes lligues, no guanyes Champions, doncs està cobrant.
Sí, però sense guanyar Champions, sense guanyar lligues, són l'equip que més samarretes ven al món. I això no és per Nike.
Això és així.
Vale? I això no és per Nike, perquè Nike té altres samarretes que no les ven més que les del Barça. O sigui que les del Barça es venen perquè són del Barça. Vale? Perquè Nike fa moltes samarretes. No, moltes. Però...
què volies dir? 2028, sí, el contracte.
Pues, jo pensava que era 2026, deia, però on està el problema? Però si el que estem acabant de fer és el que trigaran a desenvolupar el projecte, que són dues temporades. Comencem el 2026, no trenquem amb ningú. Clar, jo coneixia un contracte fins al 2026.
Tu deies acabar amb Nike i ja tirar.
I ja tirar. I no enfrontar-me.
Clar. O tu faries amb dos anys, ben treballat.
Ben treballat, ben preparat, fent publicitat, buscant les xarxes de distribució ben buscades, treballant-les.
I, perdona, una pregunta. Llavors, hi hauria l'escut... I a l'altra banda del pit no hi hauria res i el patrocini de la samarreta
jo crec que hauríem de crear una marca. Hauríem de crear una marca.
Però què, FCB o què?
FCB, Barça, i no vull fer publicitat de ningú.
Es diu isologotip, i l'isologotip és una marca distintiva, un símbol.
Com els cuernos de Rafa Nadal.
Exacte, un símbol que representa el
futbol
persona. Però és molt important dissenyar un isologotip, perquè al final amb aquest isologotip pots fer moltíssimes
coses. Pots fer merchandatge. Però...
Jo faria un gran isologotip.
Tu faries una gran lona amb el isologotip del Barça.
No, lona no, ja estic cansat de les lones.
I amb la marca aquesta, la marca aquesta és que estàs creant dos valors. L'ingrés més el valor de l'isologotip d'aquest, no? Al final, els cuernos de Rafa Nadal o el Jordan saltant.
Sí, és aquest, com una marca que són uns cuernos.
Uns cuernos. Sí, sí. O el Jordan saltant amb les cames obertes esmaixant.
Val.
Però si és que ho ha fet el Jordan, no ho ha fet una entitat tan important com el Barça. Ho ha fet el Jordan, que és una persona individual. I ara us vaig a dir una cosa. Si no volem disruptir amb els models de negoci, per què parlem de la Superliga? Per què s'ha fet lo del golf, la lliga aquesta de Dubai? Per què el senyor Piqué, per què va voler fer lo del tennis per avançar? Escolta, els models de negoci canvien el món. I ja està, i hem d'avançar. I el Barça té la cirereta.
Sí. Ara, arran del que deia Lluís, mira què va fer la UEFA amb el tema de la Superliga, que és amenaçar i la majoria no em deixava el vaixell.
Se'n van al jutjar i la va cagar del tot.
I només havies de posar d'acord 20 equips, ara estem parlant de posar d'acord
a milers d'equips. No, per això dic que possible ho és perquè la Superliga...
No, ara els que ens hem de posar d'acord som nosaltres. Deixeu els altres equips, els altres ja s'apuntaran al carro quan el Barça sempre ha sigut pioner en tot.
Ho veurem. Jordi Ferrer, gràcies per venir, per explicar aquesta iniciativa i aquest entusiasme de la nova marca Barça. Jo no ho hagués pensat mai. Tant, a veure, ho veurem.
Doncs estic convençut que la nova marca aquesta serà la palanca que salvarà el club de veritat.
Tant de bo. Gràcies, Jordi. No pateixis molt aquests dies, Mallorca i Nàpols.
Esperem que no, i esperem que guanyem a Mallorca i passem amb el Nàpols.
Tant de bo.
Però ho veiem complicat.
Fem una pausa i ara de seguida, saps de què parlarem ara, el tram final de la tertúlia?
Diguem.
De les targetes de Xavi Hernández. Perquè ja tenim dada Jové molt bèstia.
Espectacular, eh?
Molt bèstia.
Avui. No, flipareu.
Ara seguim.
Por em fa el Jové.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta...
Viatge Bé, amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge Bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge Bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1.
Recolector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclosa la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Dada Jové.
Doncs hi ha 21 minuts. Canviem a Jordi Ferrer per Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, què tal?
Què tal? A veure, bona nit, eh? Ara sí.
Hola, hola, hola.
Espera, espera. Espera, espera.
Canviarem de micro,
posa't el del Jordi Ferrer.
Ara, ara, el de Jordi Ferrer és el bo.
Aquest és el micròfon bo. Tenim dades Jové molt, molt...
Aquest era el de marca pròpia.
Sí.
Era
la...
Estem desenvolupant nosaltres.
Escolta, no dades Jové... Belis o logotip de RAC1, bé, bé, bé.
Molt bona. Dades Jové sobre les targetes grogues que ha vist Xavi Hernández i vermelles.
Compte, compte amb aquesta.
A veure.
Mira, amb la targeta groga que hi va veure Xavi...
Atents, eh?
Ha igualat les 21 que va veure com a jugador. Hòstia. Per protestar. En 17 anys... Com a futbolista del Barça, Xavi Hernández va veure 21 targetes per protestar. En 2 anys i 3 mesos com a tècnic, ha vist les mateixes 21 targetes grogues per protestar.
Clar, és que al camp, als seus 11 jugadors, no es veu tant si protestes. A la banda sí. És que a la banda et veu tothom, el quart àrbitre t'escolta, l'altre...
I això el que demostra és lo molt que pateixen els entrenadors a la banda.
L'atenció dels entrenadors. Sí. Heu vist la imatge que ha tret avui Movistar? Sí, home. Que sí, sí. Es gira i una seguidora des del darrere la banqueta li diu «Pesao, sí, que eres un pesao!» I Xavi la sent i es fot a riure com dius que té raó.
Té empatia, té empatia, té empatia, Xavi, amb la seguidora.
La seguidora es fot a riure.
És bo heavy la d'aquesta,
és molt bèstia.
O sigui, mira, 21 no, però, en 17 anys de jugador...
Però com a jugador en va veure més de 21 grogues.
Sí, en va veure 58. Com a jugador, 58.
Estan parlant de 21 amb el Barça, de 21 amb el Barça com a entrenador? No.
21 sí. Amb el Barça com a entrenador i 21 amb el Barça com a jugador.
Per sí. Protestar.
Per protestar.
Sí.
Targetes grogues com a futbolista, en total 58.
Vale. Algunes per faltes...
25 per faltes,
vale.
21 per protestar, i a partir d'aquí 12 més per altres infraccions. Una per mans, dues per encarar-se amb un contrari, dues per endarrerir la posada en marxa del joc, dues per reprendre el joc sense autorització, tres per no respectar la distància reglamentària en una falta, una per entrar al camp sense permís i una per fingir ser objecte de falta.
Vale. Però són 21 per protestar
són
com a
21 per protestar.
Però també 21... és increïble que sàpiga per què... Ha vist targeta en cada una...
La dada Jové ho ha mirat a l'ordinador, a la base de dades.
Per això, però que és acollonant, no, també, que ho diu ja com a... Que... Això ens ho regala com un peixet.
És que aquesta no l'he vist venir, o sigui... Que... Pensar que els...
És brutal.
Que, Xavi havia vist 21 targetes grogues amb 17 temporades, que em semblaven poques.
La base de dades
em semblaven poques.
És absolutament satànic.
Però clar, que em digui ara que són... No, no, 50 i tal, per allò, 21 per protestar.
És el motiu, clar.
Clar,
saber el motiu.
I ara... És una targeta groga per protestar de mitjana cada 6 partits.
Sí,
com a jugador, sí. Era una cada 37 partits per protestar.
O sigui, de les 21 que va haver com a jugador per protestar, era cada 37 partits. I ara, en canvi, com a entrenador, cada 6
clar,
partits... Cada
21 en 779 partits.
Una temporada sencera.
Una lliga. Sí, veia una groga per protestar cada lliga, sí. I ara, en canvi, són cada 6 partits com a entrenador.
Cada 6 partits una groga... cada 37 partits.
Com a jugador.
Una groga com a jugador.
Cada 6 com a entrenador.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, veia una a la Lliga per protestar, és el que estàvem dient.
I a part, jo crec que ja sense embuts ell ho ha reconegut en els últims, sí. Les últimes compareixences, ja ha reconegut que...
No diréis que no estigui
implicado. Escolta, que soy humano i... No és allò que es recull i digui, ostres, potser hauria de canviar una mica la meva manera de ser a l'àrea tècnica. No, no, no.
És un piante total.
Sí, sí.
No, 129 partits a la barqueta.
Ahir al minut 2, ho va veure la imatge, al minut 2 amb el quart d'àrbitre. Minut 2, ja estava fotent la barra.
I vols dir que era d'aquesta setmana? Perquè jo recordo de jugador que en alguna ocasió havia trigat excessivament de tirar un fora de banda perquè li mostressin la targeta i, per tant, arribar a aquesta suma.
Sí, dues són per endarrerir la posada en marxa del joc.
I jo
sí,
recordo una de les vegades que volia que el sancionessin perquè després venia al Madrid i d'aquesta manera no li afectava. I tinc la sensació de que igual aquesta l'ha provocat també perquè el partit que es perdi sigui a Montjuïc contra el Mallorca i no la següent sortida.
Sí, és no hauria inventat res, però sí, sí,
és el Metropolità, no?, que podrà ser a la banqueta.
Per això que ja seria el colmo que els entrenadors també provoquessin targetes.
No, jo crec que ell ni ho sap. L'únic que, clar, protesta o creu, no?, que ha de defensar els seus jugadors i ahir va tornar a veure una groga.
Impressionant, Jové.
Home, a mi,
gràcies.
Potser no és la millor imatge, no?, per l'entrada del Barça. Potser que, ja sé que costa, però que s'hauria de mesurar. Potser. Suposo que ho guanyarà amb els anys, ho guanyarà, això.
Jo crec que hi hauria d'haver una mica d'acte de contricció. Per això jo deia que ell està en una fase en què, escolta'm, ja ell és, considera que és com és en aquest sentit, que li pot la passió i que... Bueno, ja en el camp era un jugador que parlava molt. Parlava amb tothom. Amb els àrbitres parlava. Sí, Fernando. Parlava molt. Sí. I crec, i ell ha entrat en aquesta dinàmica de, bueno, escolta'm, sóc així, etc, i clar, sóc humà i a vegades m'equivoco. Crec que hi hauria d'haver una mica d'acte de contricció.
De fet, a un partit...
És a dir, no pots veure tantes targetes.
Sí. Com a jugador,
no, és normal.
Va veure la targeta vermella per doble groga, sent les dues grogues per haver protestat. Però és cert que és una cosa que va en augment al llarg de la seva carrera. És a dir, com a jove no protestava tant, a partir que és un dels capitans es nota molt més l'increment de targetes grogues per protestar.
Però és diferent, Uri. És a dir, tu estàs al camp, ell parlava molt, jo me'n recordo que era passat amb els àrbitres. Bueno, tots els àrbitres ho reconeixen.
Ho van sent més amb el temps.
El que passa que tu quan estàs al camp també et frenes una mica, has d'anar en compte, perquè pots, o sigui, no deixaràs l'equip en 10 permanentment, no? I suposo que Xavi això evidentment ho tenia en compte. Clar, a l'àrea tècnica, home, doncs seria bo que l'entrenador acabés els partits, clar, però ja no és el mateix. És a dir, el perjudici hi és, però no al mateix nivell. Però crec que s'hauria de controlar. Sí,
bé.
Sí.
Bé. M'agradaria parlar uns minuts de Mestalla, si us plau, no sap greu, després d'aquesta magnífica dada Jové. Jové, gràcies.
Fins ara.
Fins ara mateix. Avui he anat a buscar un dels meus periodistes de referència a València. Treballa a la 8 Mediterráneo.
Oh.
I es diu Nacho Cotino.
Y es que el Valencia disputaba tres partidos el sábado. Ganó dos y empató uno. Empató el que jugaba ante el Real Madrid haciendo muy buen encuentro. Ganó por goleada el que se disputaba en las calles de la ciudad, defendiendo la entidad en contra de Lim y su banda y advirtiendo a las autoridades de la inconveniencia de pactar nada con quienes se han propuesto la demolición del club. Y ganó también por goleada el que disputaba desde la grada contra la gran ignominia que habían perpetrado desde la central lechera y soportando estoicamente las provocaciones del jugador más maleducado de la liga, que hizo su numerito en Mestalla y posó para Netflix con su impostado gesto de Black Power que haría vomitar a quienes de verdad han venido peleando durante muchos años contra el racismo sin cogerse vacaciones en la causa y tienen que ver cómo su legítima lucha queda caricaturizada por una acción de marketing de garrafón. Al final, quien sufrió el racismo ha sido Peter Federico, por parte de algunos aficionados del Real Madrid. Pero eso no lo verán en los medios del régimen.
Impecable. Impecable. No es pot dir... No es pot dir...
És una darrere una altra.
Impecable, impecable.
Pim, pam, pum.
Són famoses.
Sin cogerse vacaciones en la causa.
Black Power de garrafón.
Les seves entradetes són molt reconeixides.
Això no l'escucharan en los medios del régimen.
Des d'aquí una abraçada.
La gent... Bueno, és que jo crec que el tio es mulla, eh?
Sí, sí, sí. No, i a més amb elegància i amb arguments. I ho fa com ho ha de fer. Bé, les càmeres de Netflix no van poder entrar per gravar el documental. No va poder entrar a les càmeres de Netflix. Sí, va poder entrar el talismà de Mia López. Hola, Dami. Què tal? Què tal? Bona nit.
Quien tuvo, retuvo, eh?
Bueno, t'he de dir que va ser un dia complicat per mi dissabte, perquè, bueno, t'explico que venia d'estar uns dies als Estats Units.
Ho van veure a les xarxes, venies de l'altra punta del món.
No, i a més vaig fer una cosa que no m'havia tocat fer mai, que és fer un partit amb jet lag total, perquè havia aterrat aquell mateix dia, i jo estava desitjant els dies abans que el partit caigués en diumenge per poder tenir uns dies per recuperar, i el partit va caure en dissabte, i va ser aterrar a Madrid i anar a fer el partit, per la qual cosa la veritat és que estava desitjant un dia tranquil, no? Sí. A València, i va ser
era difícil, eh? Era difícil, eh? Sí. Encara aquest partit pensant que havia sigut una nit
era difícil, fàcil. Però clar, va ser arribar a València i trobar-me la ciutat amb falles, segon dia de falles, una macromanifestació, l'enèsima manifestació
contra Lim, no?
Contra Peter Lim, però aquesta, una marxa de dues hores pels carrers de la ciutat, en final a Mestalla, el caos que sabeu és que heu anat a cobrir partits al camp del València, que es forma allà l'entrada, sí. Impossible poder accedir a buscar l'acreditació, és una cosa increïble. O sigui,
i després a la nit no hi ha un...
Punyetero taxi.
Exacte. Sí, això al final. Però és que el partit va tenir tot el que pot tenir un partit i més. Fins i tot un jugador com Diakabi, que veurem quan pot tornar, sí, uns instants en què el món es va aturar. Un gol al del València que va recordar el de Roberto Carlos i Eto'o, Casilla, etc. Un partit que semblava que el València podia tenir guanyat. Tot l'univers Vinícius, que si vols ara comentarem, però a mi em sembla que l'afició del València es va comportar de manera exemplar, també per la feina de pedagogia que havien fet durant la setmana, i després doncs tot el show Gil Manzano.
Voleu fer el... És que ara anem a sentir Madrid Televisió i us demano una opinió sobre el final del partit. A veure, Damià.
Sí, un parell de detalls ràpids. Ells a Madrid Televisió parlaven d'infàmia per definir el que va passar dissabte a Mestalla.
Así, de esta manera tan surrealista acabó el partido en Mestalla, con una decisión inédita, una infamia mayúscula que ya forma parte de la historia negra del arbitraje en el fútbol español.
I relaten així la successió en tota l'última jugada del partit.
Este es el momento del primer pitido. Fíjense dónde está la pelota. Inaudito. Bellingham remata y marca. El inglés celebra y los jugadores del Valencia se lamentan porque asumen que han perdido el partido. Es el caso de Mamardasvili o de Mosquera. Pero Gil Manzano dice que no. Volvamos a la acción. Gil Manzano decide en un primer momento dejar seguir, pero reacciona ante los gritos de Hugo Duro, que le pide que pite el final, e inmediatamente se lleva el silbato a la boca y pita. El árbitro, mientras está pitando el final, ve cómo la jugada acaba en gol y entonces se da la vuelta señalando el final. El silbato emite el tercer pitido cuando la pelota ya está dentro de la portería del Valencia. Es una decisión inédita que le supone la pérdida de dos puntos vitales al Real Madrid. Seguimos intentando entender el porqué. ¿Por qué no dejó terminar la acción? ¿Por qué se llevó el silbato a la boca cuando Hugo Duro le protestó? ¿Por qué tomó una decisión inédita que privó al Real Madrid de dos puntos en Mestalla, en el mayor escándalo arbitral de los últimos tiempos?
Va, es igual. Es que... Mira, ¿por qué no pitó después del rechazo del portero de Valencia? Per exemple. Aquesta pregunta no se la fan.
Aquest és l'error.
Diuen que és l'error de la jugada, perquè tu has anunciat als 22 protagonistes del partit abans del corna que serà l'última jugada del partit i que no hi haurà segona jugada. L'acció de Brahim, i ahir em vaig discutir amb una emissora estatal, per variar, l'acció de Brahim és una segona jugada claríssima, perquè no és que Brahim enganxa la pilota a la mitja lluna i remata o fa un control i mira porteria. Brahim ha de fer un circuit cap a la banda, protegir la pilota i treure la centrada com pot.
Després d'un rebuig del València.
Després d'un rebuig del València. Per tant, és una segona jugada clara. L'error de Gil Manzano és no xiular després del rebuig de Mamardasvili. Aquesta és la realitat. I si hagués deixat seguir fins al final, que jo puc entendre que la gent digui, bueno, però si ja no has xiulat allà, al final deixa acabar la jugada. Però al final l'atropellat hagués estat el València.
No, hauria estat un escàndol llavors.
Hauria estat un escàndol en contra del València.
A veure, no? És una cagada el que ha fet ara i no haver pitat abans de que rematés a gol Bellingham hagués estat una errada monumental.
Home.
I un perjudici brutal pel València.
Sobretot perquè havia avisat de que només es podria rematar.
Però el que no s'entén és... Bueno, jo suposo que el tio volia quedar bé, que és refús del València, surten a la contra o la pilota va fora de banda,
pito
i ja està. El que passa que aquests bitxos són com Dràcula, que fins i tot amb tres estaques i quatre trets amb una bala de plata, hòstia, doncs te la foten a la darrera jugada. Llavors no has de donar opció. Si has dit tirar el córner i el que passi just després de tirar el córner i s'ha acabat, no donis l'opció, perquè si no Dràcula surt del taüt i el mossega a la jugular. I encara que ell va obrar bé com a àrbitre al final, o sigui, cagant-la, la decisió de pitar està ben presa, aquest home ja per Real Madrid Televisió
es foten un lío,
ja és Belcebú, i et diré que no sé si tornarà a pitar al Real Madrid,
bueno, per no...
I menys al Bernabéu,
i era un personatge venerat fa 4 dies pel Madrid.
Per no afegir el que ja han dit, destacar que RAC1 va ser la notícia destacada del diari Marca, dient que nosaltres havíem reconegut que era un atraco, i reproduïen el tros on el Xavi Puig diu ha estat d'atraca, ell diu ha estat d'atraca, i Marca entén ha sido un atraco, i diu hasta RAC1 lo reconocen, i posen el tall de veu on el Xavi Puig diu ha estat d'atraca, i els molt il·lusos diuen reconoce que és un atraco.
Els haurem d'explicar que és d'atraca i mocador, no?
Exacte, sí, ha estat d'atraca, sí. Si no seria atracament.
Va ser d'atraca, o sigui, aquesta no la sabia, Lluís.
Sí, i no, va ser la notícia destacada el dissabte a la nit. Hasta RAC1 no lo reconoce.
És veritat que els mitjans de Madrid tenen certa tendència a posar els àudios de RAC1, i en especial
el Damià. I van posar el tall.
Des de que el Damià
els
va enviar al carrer.
Com ho vas dir, Damià?
I en tot cas, si hagués estat un atracament, ho hauríem dit, perquè una cosa és que nosaltres tinguem una tendència clara a ser antimadridistes
i jet lag,
i que som del Barça i no ens amaguem i som antimadridistes, però diguem que expliquem el que veiem, i si una jugada perjudica clarament el Madrid, ho diem també. Una cosa no treu l'altra. I és més, i elogiem el Madrid, bàsicament elogiem el Madrid perquè té grans futbolistes, i si hem d'explicar que el Madrid està jugant bé, doncs ho diem.
Sí,
no?
Però els gols els cantem, els gols del rival.
Sí, perquè som antimadridistes.
Cantem més que el Barça.
Els ha enviat al carrer i to the street. Els dos.
I a l'estrada. A l'estrada crec que també va dir alguna cosa.
Escolta,
així.
I a l'Alemanya...
I dimecres a l'estrada.
Has assajat?
A l'estrada seria.
Teus opcions?
Sí, per què no?
Teus
opcions, no?
Què no?
I vas, Dami? I vas?
No ho sé. Jo crec que em reservaré, eh? Jo crec que...
Sí?
Sí, crec que...
És que...
Sí, que 0-1...
Dani Olmo.
Ja, però...
Sí. Ja, i Openda, no?
Però tu li dones opcions al Leipzig o no?
Jo sí.
Jo alguna opció li dono. Jo al Madrid crec que no va a rodó. Aviam, jo no mínimes opcions, jugar a casa, tornada, Champions, lo normal és que el Madrid passi. Però a mi no em va desagradar... A mi no em va desagradar el Red Bull.
Tenen moltes baixes, Damià, al
Madrid? No, desagradar el Leipzig.
No, les habituals. Courtois, Alaba i Militao. El que et destacaria és que tenen Camavinga i Bellingham apercebuts de sanció de cara a una possible anada dels quarts de final si veiessin targeta, però vaja, res que s'ha sortit del que és habitual. Courtois, Alaba i Militao. Hi ha unes declaracions de Quique, les últimes hores, de Xavi Simons, unes explosives declaracions dient que res és impossible.
T'imagines que anem un bombo de quarts amb el Barça, però sense el Madrid? Seria poesia, això.
Seria temporada arreglada.
Seria poesia.
Temporada arreglada.
Poesia pura.
Temporada arreglada.
Tampoc ens flipem.
Això funciona així, eh?
No, això tampoc ens flipem. A nivell anímic, t'arregla la temporada, el Barça quarts i el Madrid no. No t'arregla la temporada?
No t'arregla la temporada, tio.
La temporada, si no guanyes res.
Si no guanyes res, hòstia.
No, per sensacions.
Des del 15 de desembre només el partit amb el Girona el guanya folgadament, la resta de partits tots per la mínima en el Santiago Bernabéu.
Ah, sí?
Sí.
Aquesta és bona.
O seria poesia
des de,
per tots els
que... Des de fa 2 mesos i mig.
Què seria poesia?
Que seria poesia per tots els que segueixen defensant que el Madrid doncs arribarà segurament a semifinals o a la final.
Demà, per cert, Champions a RAC1. Això serà dimecres, el Madrid-Leipzig i el City-Copenhagen. Demà, la Champions a RAC1, com sempre amb el Jaume Molló, fem ja els dos primers partits de tornada de vuitens de final, eh? Sabrem ja dos quarts finalistes. Un d'aquests partits sortirà de l'eliminatòria entre la Reial Societat i el Paris Saint-Germain, recordo, amb 2-0 per l'equip de Luis Enrique al partit d'anada. Avui, que Luis Enrique ha fet una roda de premsa esperpèntica. Hola, Albert Ferran.
Hola, què tal, Paris? Sí, recordem que el resultat va ser injust a l'anada perquè la Reial Societat va portar el pes del partit i sobretot a la primera meitat va ser superior, però els de Luis Enrique, amb un Mbappé inspirat, va aconseguir un gran resultat de cara a la tornada. El PSG ha arribat aquest migdia a Sant Sebastià i totes les càmeres perseguint Mbappé, el gran protagonista de les últimes setmanes, des que va anunciar al club francès que marxaria el 30 de juny, i també per la seva relació tensa amb Luis Enrique, que ja l'ha substituït un parell de vegades en partits que el PSG empatava o perdia. Aquesta tarda la roda de premsa de Luis Enrique prèvia al partit amb 4 preguntes sobre Mbappé, però avui el tècnic tampoc n'ha volgut dir-ne res. Com a exemple, una resposta al més pur estil Luis Enrique.
¿Cómo se gestiona que todo el mundo esté preguntando por Mbappé, que Mbappé por aquí, Mbappé por allá, que si le cambia, que si no, y si esto además puede llegar a afectar en algún momento al equipo?
Pues mira, se gestiona de una manera muy fácil. Tú tienes que aceptar que las preguntas han de ser las que quieran los periodistas y tú contestas lo que te da la gana. Esa es mi fórmula.
Sí. Sí. Ja esperàvem que avui no digués res, Luis Enrique.
Però hauria anat bé que quan estava al Barça preguntéssim tots els periodistes, no alguns.
Ja la tens
com ara.
No, està bé. Ben tirada, ja està, la tenies guardada.
Si et pregunta el que ens dona la gana, doncs deixa'ns preguntar i contesta el que et doni la gana. Però no cercenes.
Me vas preguntar molt.
Lucho.
No vas preguntar. Què més ha dit?
Dos anys sense preguntar.
Vas preguntar i allò del...
I em va fer...
Del parapente ho has d'explicar un dia.
Això t'ho explicarà un dia.
Ho has d'explicar un dia.
Sí, però això va ser amb el Pep.
Però per què no es pot explicar?
Sí, que es pot explicar.
Ah, què va passar?
Bueno, tenim...
No es va carregar el Messi de miracle. Ah,
no.
Tenim 5 minuts, vinga, tira.
No, el dia que el Pep... El dia que el Pep... El dia que el Pep fa 100 partits, compleix 100 partits amb el Barça, ja els havia complert, els acaba de complir l'últim partit, decidim fer-li un detallet i muntem un parapente, vam fer el reportatge sencer, des d'on vam arrencar, amb una GoPro.
Eh? Un tio es tirava en parapent.
Sí, vam fer el reportatge a uns...
No,
a un
va passar per sobre de l'entrenador.
A un quilòmetre i mig, va arrencar un quilòmetre i mig.
Abans de l'entrenador.
A la ciutat esportiva. Sí. Vam fer el reportatge sencer.
No va caure.
Llavors anàvem una GoPro, amb la qual cosa vam ensenyar imatges de com els jugadors se sorprenien en aquell moment, no? I el parapente posava...
Era un tio professional? Era un tio professional, eh?
Sí, home, clar. Val. Felicitats, Pep. 100, hi ha el número 100. Sí. I automàticament, clar, vam fer tot el reportatge i una càmera situada fora de la ciutat esportiva a l'alçada del Camp Tito Vilanova, del que és ara el Camp Tito Vilanova, per gravar la imatge de com...
Com passava per allà.
I què?
Bueno, automàticament em va trucar algú de comunicació.
Què collons fots?
Bueno,
no va agradar, no va agradar.
Tu vas dir molt suau.
Sí. Què t'has pensat,
sí,
no?
I bueno, va donar el món la imatge i després...
Però va sobrevolar les instal·lacions del Barça.
Sí, sí.
I el camp d'entreno.
I els jugadors se'ls veia així. Dient, en plan, la gent no m'estava veient, no? Però els jugadors se'ls veia així. Oh, que guapo, tio, que guapo. El Pep no li va agradar molt, perquè aquell dia hi havia roda de premsa i jo li vaig preguntar, bueno, Pep, felicidades, 100 partidos, ¿qué te ha parecido el detalle de Deportes 4?
I què?
I el Pep molt seriosament diu, bueno, veo que os los gastáis. Sí. Pero bueno, se agradece.
Vale. Bona anècdota. És un pájaro, no, és Bernabéu.
Què més ha dit Luis Enrique?
Avui Luis Enrique bastant juganer en una roda de premsa que, si l'heu escoltat, era bastant surrealista, en què la traductora no entenia les preguntes dels companys francesos i ha acabat sent un altre periodista qui ha fet la traducció d'alguna pregunta. Sobre el partit de demà, de l'avantatge de 2-0, res de refiar-se'n.
Los partidos de vuelta de Champions son difíciles todos, incluso con resultados más favorables que el que tenemos nosotros. Este es un resultado que es muy bueno, no hay ninguna duda, después de ver el primer partido, pero es un resultado que puede ser engañoso si no sales con la actitud adecuada, si no sales preparado para complicaciones, si no sales preparado para entender que el rival puede hacerte gol. Si sales despistado, estás hundido en la miseria.
El PSG tindrà la baixa de Marco Asensio, que es va lesionar la cuixa dreta en el darrer partit contra el Mónaco. Pel que fa a la Reial Societat, és evident que no està passant pel seu millor moment. Es va quedar a les portes de la final de Copa, eliminat pel Mallorca. A la Lliga ha perdut els dos últims partits i a la Champions està contra les cordes. Tot i això, el tècnic Imanol Alguacil creu en la remuntada.
Claro que va ser complicado. ¿Por qué? Porque el PSG tiene una de las mejores plantillas de todos los equipos que participan en la Champions. Es uno de los favoritos. Pero es que fuimos capaces en la primera hora de jugar de tú a tú al PSG, de ser capaces de incluso ponernos por delante, y que fueron detalles, por no decir regalos nuestros, los que hicieron que esta eliminatoria haya venido aquí con un 2-0. Entonces, claro que creo que se puede.
Y un último document de Kubo, document curiós, us agradarà, posant el focus en Dembélé, a qui assenyala com un dels responsables del 2-0 de l'anada.
Al final el que nos lió más en ida fue Dembélé, ¿no? Entonces el Dembélé, pues no sé qué le pasa, que contra nosotros siempre juega bien y espero que mañana lo tenga el día, personalmente hablando, ¿eh?
No sé què li passa, que contra nosaltres sempre juega bien, com dient, contra els altres no juga bé.
És molt bo, Cubo, és molt bo, Cubo, sempre. S'explica com t'explicaries a la barra d'un bar.
Sí, la Reial, que té les baixes només d'Odriozola, Carlos Fernández i Aien Muñoz, per tant té gairebé tota la plantilla, tots els seus titulars, tots els jugadors titulars disponibles pel partit demà contra el PSG.
Demà el fem en directe i serà el partit que manarà, a la Champions, a jugar a RAC1 amb el Jaume Molló, però també estarem pendents de l'Allianz Arena i el Bayern de Múnich Lazio amb 1-0 pels italians.
Sí, era una eliminatòria victòria que a la prèvia semblava de clar color bavarès, però en el partit d'anada del Bayern va demostrar que està immers en una crisi de joc i de resultat. Recordem que és segon a la Bundesliga a 10 punts del Bayern Leverkusen. Demà haurà de remuntar si vol ser a quarts. Thomas Tuchel recupera homes importants com Alfonso Davies o Laimer, que es van perdre l'anada. En canvi, són dubtes Sané i Gnabry. A l'equip italià, important que recuperi Matías Vecino, que és un futbolista clau al mig del camp, i també Zakanyi.
Molt ràpid, una enquesta ràpida. Del Bayern, Lazio i PSG, Real Ciutat, Real Ciutat, PSG, qui passa, Lluís, a quarts?
Jo crec que el PSG.
I el Bayern també?
Sobretot perquè la Real Societat no és el de principi de temporada, que li hauria pogut donar algun problema, i en el cas del Bayern també el Bayern.
El Bayern, eh? Tu també? PSG-Bayern?
Jo el PSG sí, el Bayern tinc dubtes serioses.
Tu, Bernabéu?
Per mi passa el PSG i passa el Bayern.
Tu veus que sí. Va. Demà sortirem de dubtes. Albert, no marxis.
Fins ara.
Que ara parlem d'algunes quantes coses. Gràcies, Damià. Una abraçada.
Bona nit.
Gràcies, Sapes.
Bona nit.
Trident, dels dilluns. Molt bé, avui, eh?
Sí, ho felicito. Eh?
Felicito. Molt bé, avui. Felicito.
Gràcies, eh?
Dilluns que ve, prèvia de Champions. Dilluns vinent. Dilluns vinent haurà parlat Xavi, haurà parlat Calzona, estarem a 24 hores del Barça-Nàpols. Oh!
Són llargs, els dilluns.
Cuideu-vos. Una abraçada. Ara tornem. Vinga.
RAC 1. Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com, molt a prop de tot i de tots.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs avui, de seguida el David Llorenç de Mundo Deportivo amb el seu final feliç per tancar el programa. I avui també començarem a mirar cap a la Zurich Marató de Barcelona, perquè aquest diumenge 20.000 persones sortiran a córrer una marató pels carrers de la capital catalana, entre els quals servidora de vostè, que estem fent el repte marató amb quatre oients que també faran la seva primera marató, la primera marató de les nostres vides. Ara en parlarem, però primer, bàsquet. El Joventut juga aquest dimarts vuitens de final de l'Eurocup a partit únic a la pista de l'Ulm alemany. Per tant, l'equip vertinegre, Albert, haurà de superar l'ambient en contra, si vol passar de ronda.
Sí, és un caixa o faixa, 8:15, Ulm-Joventut. Els alemanys són els actuals campions de la Bundesliga, però ara mateix són setens a la Lliga Alemanya. Destaquen, sobretot, per un cinc inicial potent i de qualitat, amb Trevon Williams, Juan Núñez i Figueroa com a jugadors més destacats. El tècnic del Joventut, Carles Duran, creu que el partit els arriba en un bon moment.
Doncs home, és un bon repte, un repte il·lusionant, no? I lògicament és difícil perquè juguem fora de casa, però jo crec que nosaltres estem jugant bé, estem bé, hem recuperat a tothom i per tant jo crec i espero veure un molt bon Joventut. Sabem que tindrem algun moment dolent i que patirem, és lògic, és un partit únic i ells tenen les mateixes possibilitats, però confio molt en l'equip.
Sí, Durant diu que ha recuperat jugadors, que té gairebé tothom a disposició, només té la baixa de Miguel Allen, un Joventut que ve de guanyar dissabte còmodament al Breogán a casa i que és vuitè a l'ACB amb només una victòria del quart classificat. Per tant, a la Lliga CB està fent una bona temporada. Recordem que aquest duel entre catalans i alemanys ja es va disputar fa un parell de temporades, també als vuitens de l'Eurocup, llavors a Badalona, i que l'Ulm va donar la sorpresa i va passar de ronda, a veure si demà la penya es pot treure aquesta espina d'aquella eliminació que va ser força dolorosa i avançar als quarts de final.
Demà estarem pendents a l'inici del Tu diràs, us explicarem a veure si la penya ha passat a quarts de l'Eurocup o no. Ara sí, gràcies, Albert, a descansar.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Per cert, el Quim Salvador ens escriu que avui ha renovat Pecco Bagnaia amb Ducati, El vigent campió del món de MotoGP ha renovat 2 anys amb Ducati. Correrà amb la marca italiana fins al 2026. Recordo que aquest cap de setmana comença el Mundial de Motociclisme 2024 amb la primera cursa a Qatar. Allà hi serà com a enviat
enviat especial de RAC1 al Quim Salvador, per veure com és l'estrena, sobretot de Marc Márquez, també amb una Ducati. I en ciclisme, avui una bona notícia. El corredor nascut a Barcelona, Juan Ayuso, ha guanyat la primera etapa de la Tirrè Adriàtic, una contrarrellotge de 10 quilòmetres. Ha superat per un segon Filippo Ganna, que és un dels millors contrarrellotgistes del món, i Ayuso, Juan Ayuso, li ha tret 22 segons a Jonas Vingegaard, el campió dels dos últims tours de França. De moment és el líder de la Tirrè Adriàtic. Queden 6 dies per la Marató de Barcelona i avui hem vingut al Centre Mèdic de la Roca del Vallès per parlar amb el coach oficial de la Zurich Marató de Barcelona, que és l'Ignasi de la Rosa, que a més ens ha portat a tots els oients que participen en aquest repte marató i a mi personalment. Hola, Ignasi, què tal?
Hola, Aleix, què tal? Encantat.
Molt bé, com va tot? Ja tenim tot fet? M'has vist bé aquí en aquesta sessió última que hem fet?
Estem prou bé, una miqueta post a punt, acabar de deixar anar muscularment les cames i ja està. I ara ja, pues, la recta final, afrontar l'última setmana, que quasi ja més nervis que una altra cosa.
Ha costat molt la preparació que has hagut de fer pels oients i per mi, o no? O és bastant habitual?
No, o sigui, per mi no és que hagi costat molt o no, sinó que jo crec que vosaltres ho heu portat molt bé i això ha facilitat molt la feina. Al cap i a la fi hem anat complint pràcticament tots els entrenaments, no han sortit grans imprevistos i aleshores, pues, bueno, no, després la carrera mai se sap, però diguéssim que arribem ready.
Sí, Jo crec que sí. Pel que has vist, arribem bé tots i ho podrem complir el repte d'acabar, si és que només volem acabar-la.
Ah, i tant, si és que l'objectiu és disfrutar de l'esport, no? I a més, com deies, amb els oients, de fer aquest repte tots plegats, gaudir-la, que és una carrera molt maca a la ciutat i sense més.
T'ha sorprès o no? Gent com la Maria, que té més de 50 anys, l'Albert, que també té més de 50 anys, l'Alfonso i l'Ester, més de 40, no? Vull dir que facin la seva primera marató, tot el que han hagut de preparar.
M'ha sorprès la seva predisposició tan positiva, no? De davant d'una carrera tan dura i que hi ha molta gent que li fa el punt de por, que tingui la valentia de dir, pues vinga, va, no? Ens animem a fer-ho i a treure-ho endavant. Persones que hauran d'estar pues, de 4 hores i pico a 4 hores i mitja corrent, no? Vull dir que molt bé.
Això, per la gent que tingui por i digui, hòstia, fer una marató són 42 quilòmetres. Es pot fer, no? Nosaltres, evidentment, s'ha de preparar, no? I s'ha de tenir un bon assessorament, com has fet tu i com hem anat tenint durant aquests 3 mesos, però que no deixa de ser un repte personal que es pot fer.
Mira, penso que ho has definit molt bé. S'ha de preparar bé, però amb la preparació correcta, no? Amb el background una miqueta que puguis portar de mesos i fent les coses correctes, és com un caminet que va sumant mini objectius cada setmana, una mitja, una tireta llarga, i no et dones compte i dius, ostres, em sento més o menys ja preparat davant dels dubtes que tenim tots, però pel repte majúscul que és córrer una marató. Vull dir que fent les coses ben fetes, molta gent que potser no es veu capacitada, penso que pot fer una cursa d'aquestes característiques.
Esperem veure't diumenge a la meta i poder-te fer una abraçada, l'Ester, la Maria, l'Alfonso, l'Albert i, evidentment, servidor, perquè estem molt agraïts de la tasca que feu. Jo crec que és molt important, no?, que siguis un coach oficial o un assessor de fisioteràpia, d'alimentació, de nutrició oficial de la Zurich Marató. Ha d'ajudar moltíssima gent. Pensa que hi haurà 20.000 inscrits i molta gent que potser no té les nocions de què ha de fer, com s'ha de preparar, com s'ha d'alimentar, no?
Bueno, justament amb la línia del que has dit, el Rincón del Coach neix uns anys enrere amb la idea d'ajudar a tots aquests atletes que potser per falta de coneixement no saben ben bé com preparar-ho, doncs poder oferir de manera gratuïta, no?, amb la inscripció, uns plans d'entrenament, uns consells genèrics de preparació per a partir d'aquí que arribin al millor possible a la cursa i des de l'organització, diguéssim, doncs, oferir aquesta ajuda.
Com ho poden fer? Si hi ha alguna persona que diu l'any que ve m'ho vull apuntar, com poden accedir a aquest Rincón del Coach a la pàgina oficial de la Zurich Marató?
Pues mira, som nosaltres que de manera proactiva ja, quan la gent s'apunta a la competició, els hi fem un mail, diguéssim, amb l'opció de poder-se descarregar els entrenaments oficials de la Zurich Marató de Barcelona, amb una guia de l'atleta també, amb consells bàsics, no?, de nutrició, de material, tot plegat, i a més després el que fem són uns Instagrams en directe durant la preparació, amb diferents experts, donant consells, diguéssim, als atletes, i tothom ens pot escriure amb les seves preguntes i després les contestem, diguéssim, en directe en aquest Instagram, de manera molt natural.
Ha funcionat, sí? Has notat un feedback?
Sí, de fet, cada any anem cada vegada, diguéssim, a més, i sí que és veritat que quan hi ha tantíssims participants no pots respondre a totes les preguntes, que t'haig explicat tu, no? És impossible, però sí que el que fem és un filtratge i aleshores amb les temàtiques més comuns, doncs aleshores intentem fer un diàleg amb els diferents experts, no? Doncs aportant la informació essencial.
Quins són els més comuns? Perquè ara et demanaré que donis consells a una setmana vista, no?, a la gent que ens escolti.
Doncs mira, primer de tot, la por davant de la distància, no? I el que la gent a vegades es pensa que ha d'entrenar molt més del que realment s'ha d'entrenar. No s'han de fer 3 vegades 40 o 42 quilòmetres abans de la marató. No, no, fent les coses ben fetes, amb l'entrenament acumulat, cuidant bé l'alimentació i fent una o dues tirades d'entre 20 i pico a 30 i alguna quilòmetres per acabar-la decentment, totalment factible, no? Després, típics dubtes de material, què portar, com vestir, per tema també de possibles problemes, no? Als peus, així, i després el tema d'alimentació, no? També, ostres, el tema dels gels, què menjar, què beure durant tantes hores, com afrontar, no? L'última setmana o la posta a punt, i això és el que normalment, per desconeixement, genera més desconcert.
Què recuperaries ara? Queden 6 dies. Per nosaltres també, no? Pels oients de RAC1 que fem aquest repte, per mi, per la gent que ens pugui estar escoltant a casa, d'aquests 20.000 participants que hi haurà diumenge als carrers de Barcelona. Vull dir, a nivell d'alimentació, què recomanes, per exemple, en aquesta última setmana?
Pues mira, aquesta última setmana, sobretot, el que es fa és la càrrega d'hidrats, no? Per arribar, diguéssim, amb els dipòsits d'energia al màxim possible, i seria els 3 dies abans, doncs, començar a introduir a tots els àpats alguna de carbohidrats, perquè la gent ho entengui, pasta, arròs, patata, boniato, beure també, a part d'aigua, doncs, alguna beguda d'aquestes isotòniques que porti també carbos, i el dia abans ja treure qualsevol cosa que porti fibra per al tema d'eliminar possibles problemes estomacals. I després, l'esmorzar de competició, que també genera, no?, molts dubtes, de manera fàcil. Allò que hagis esmorzat durant els entrenaments claus de la teva preparació, que t'hagis sentat bé, que no tingui greixos, que sigui carbos o que porti una miqueta de proteïna, escolta, doncs no inventem res, seguim amb el mateix.
Per fer-ho fàcil, vull dir, si jo dino pasta amb un rajolinet d'oli i una mica de salmó a la planxa, va bé?
Està perfecte.
I per sopar, si faig un pit de pollastre i unes patates al caliu al forn o unes verduretes a la planxa, això també va bé?
Espectacular, ni que fossis nutricionista.
I si per esmorzar el dia de la marató a mi m'agrada una llesqueta de pa amb un rajolinet d'oli i una mica de gall d'indi o de pernil dolç, també.
Ja tenim el menú oficial als corredors, està perfecte.
Que sàpigues que estaré 5 dies menjant això cada dia, saps? Perquè funciona.
Per anar a sobre segur, no? Per si a cas. Sí.
No canviaré el menú en aquests pròxims 5 dies. Molt bé. I a nivell físic, què recomanes aquesta última setmana? Perquè, com deies, molta gent pensa, vaig a fer un entrenament de 20 quilòmetres per estar a punt. No, no?
La feina està feta. Vale? Ara ja el que no hàgim entrenat, l'última setmana no s'ha de fer ni s'ha de voler fer. És molt més important arribar descansat que no voler fins a l'últim dia, l'última tiradeta, ja com em trobo, ja com tal. Portem 3 mesos de preparació, qui més qui menys, s'ha de confiar en la preparació realitzada, i si els entrenaments clau has pogut mantenir un ritme, no?, de crucer o de competició, és amb el que ens hem de quedar. Aleshores, el que recomanaríem seria un parell, tres d'entrenaments curtets amb algunes tirades, no?, amb alguns canvis de 1.000 o de 5-6 minutets a ritme de competició, i fora, i ja està. I davant del dubte, és millor menys és més ara, menys és més.
Menys és més, ens quedem amb això. Ignasi de la Rosa, escolta, moltíssimes gràcies també pel massatge que m'acabes de fer de descontracturar cames una mica, que això també va bé l'última setmana.
Posar tot a punt,
Posar tot a punt aquí al Centre Mèdic de la Roca, que ens ha tractat de luxe, i només ens queda gaudir. Tant de bo puguem gaudir, no?, d'un gran dia diumenge a Barcelona, de la gent que surti al carrer a animar a tots aquests corredors i ser uns finishers, que és l'objectiu d'aquest repte marató de RAC1.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies a tu per la predisposició, per, no?, tot plegat, i res, el que has dit. Molta sort a tothom i a gaudir de Barcelona i de la cursa.
Ens veiem a la meta diumenge,
Ens veiem a la meta, això per suposat.
T'ho prometo, una abraçada, gràcies.
Igualment, gràcies.
Aquesta ha estat la conversa que hem mantingut aquest migdia al Centre Mèdic La Roca del Vallès amb l'Ignasi de la Rosa, que és el coach i fisio oficial de la Zurich Marató de Barcelona i que ens ha estat assessorant els 4 oients, l'Esther, la Maria, l'Alfonso i l'Albert, i a servidor de vostès durant 3 mesos que portem preparant la marató, aquest repte d'acabar la nostra primera marató a les nostres vides. Queden 6 dies, ara ja menys, a veure com estem diumenge. Hola, David Llorenç.
Hola, què tal?
Bujaries.
No, ja t'ho trobaràs.
Ja m'ho trobaré sí. Diumenge. En principi diumenge he de venir a fer el Tu diràs a la nit.
No, molt bé, t'ho has muntat molt bé. Et felicito.
A veure si venim amb pinces o com venim. Però bé, aquí estem, preparadíssims. Per cert, aquesta setmana reunirem els 4 oients que han volgut participar i que vam triar d'aquest repte i que ens expliquin una mica això, com han viscut aquests 3 mesos de preparació que portem fent i quina il·lusió tenen o com afronten el repte de diumenge. 20.000 persones hi haurà aquest diumenge al matí pels carrers de Barcelona afrontant aquesta marató. Anem al final feliç?
Vinga.
Vinga, va, tancarem el Tu diràs.
Final feliç.
Com sempre, amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, històries peculiars, diferents, interessants, que a vegades tenen final feliç i a vegades no. Què portes avui?
Doncs mira, avui no tinc molt clar si al final és feliç o no. Ja ho desempatarem quan acabem la història.
Val.
Abans que res, a l'estadi més mític, al Sant Mamés, a l'Old Trafford, de la Lliga de Béisbol als Estats Units, és Fenway Park a Boston. És on juguen els Boston Red Sox. És un estadi molt antic, amb una arquitectura molt peculiar, molt anacrònica, però que té un punt tradicional, clàssic, tremendo. Bé, tots els seients de l'estadi de Fenway Park són de color verd fosc. Tots, excepte un. Hi ha un seient que està, és el seient número 22 de la fila 37 de la secció 42, que és de color vermell. L'únic seient que no és verd fosc. Per què?
Ens explicaràs el perquè.
Evidentment. Perquè allà van a parar un diumenge d'estiu de 1946 la bola que va suposar el home run més llarg de la història de la franquícia. 153 metres. I a l'autor d'aquest home run, que és treure la pilota de l'estadi d'un cop de bat, per qui no ho sàpiga, va ser Ted Williams, que és segurament un dels jugadors més mítics de la història del béisbol, a l'alçada de Babe Ruth o de Joe DiMaggio. Alias The Kid, que li deien The Kid, era un tio que ho tenia absolutament tot. Era un tio molt alt per l'època, 1,90 m, a l'època era un gegant, molt coordinat, molt ràpid, amb una trajectòria exemplar de 19 anys a la Major League Baseball, heroi de guerra condecorat, va ser pilot a la Segona Guerra Mundial, a la Guerra de Corea, el típic jugador plusquamperfecte, i està considerat com el millor pagador de la història. O sigui, ell per llançar era dretà, per pagar amb el bat era esquerrà, i té el millor promig d'efectivitat de la història, 40,6%, és a dir, un 40,6% de vegades que li llançaven la pilota, ell era capaç d'impactar-la amb el bat. Això no s'ha aconseguit des de fa, que han passat, 83 anys? Doncs des de fa 83 anys que no ho aconsegueix ningú. O sigui, en aquella època era una barbaritat i avui és impensable.
És un percentatge altíssim.
Altíssim.
Per passar 4 de cada 10
boles. Sí, sí, sí. Les ràtios ara han baixat moltíssim, els llançadors també són més forts, bueno, és tot plegat és més complicat. Bé, el que més ens interessa de Ted Williams, que, insisteixo, una autèntica llegenda, és la seva mort, perquè ell va morir el 2002, amb 83 anys, i ell havia fet un testament en el que deia que volia que se l'incinerés i que després es llancessin les cendres al mar, perquè ell era un pescador era un tio que tenia molta afició a pescar, li agradava molt i volia que les seves cendres doncs escampessin pel mar. Bueno, fins aquí una cosa normal. El cas és que, evidentment, quan mora, es trasllada el seu cos a una funerària, esperar que engeguin el gas per cremar-lo. Val? Però què passa? Que aquí els aconteixements tenen un gir absolutament inesperat. Ell va tenir tres fills de dos matrimonis diferents. Val? I un d'aquests tres fills es va presentar a la funerària i es va endur el cadàver a Scottsdale, Arizona. I diu, sabíem, per què? Segons aquest fill, que es deia John Henry, ell havia fet un testament que anul·lava l'anterior i, per demostrar-ho, portava un tovalló, com el cas del Messi, igual, amb la seva signatura, en el que deia que havia canviat i que ja no volia ser incinerat i que es llancessin les seves cendres al mar, sinó que volia que el criogenitzessin, és a dir, que el congelessin, el seu cadàver. Que dius, hòstia... a més allò en plan cutre, vull dir, amb un tovalló, o sigui, sí que la signatura, uns grafòlegs van demostrar que era autèntica, el que no sembla que sigui tan autèntic és tota la resta.
A l'escrit.
Correcte, correcte. Això, hi ha moltes dubtes, fins i tot a dia d'avui, però bueno, el cas és que el John Henry es va sortir amb la seva i se'l van dur a Scottsdale, Arizona, perquè allà hi ha la seu d'una empresa especialitzada en criogenitzar cadàvers, que es diu Alcor Life Extension, i allà el van emportar. Bueno, dius, aviam, per què el volia congelar?
Perquè segur que guanya calés, el fill, o no?
Bueno, però per què? Tu, o sigui, que dius, mira, encara està viu i a lo millor d'aquí 40 anys es descobreix una cura i però un cop mort, per què el congeles?
Ja, no té...
Doncs l'objectiu últim era vendre's l'ADN de superestrella esportiva, val? Quan hi hagués un marc legislatiu que ho permetés, que fins ara això no ha passat.
Ah, val. No es pot fer.
No, fins ara això no ha passat. A més, li va sortir el tiro per la culata perquè John Henry... Bueno, el merder que es va muntar a Estats Units va ser descomunal, perquè a Fenway Park, evidentment, durant mesos hi havia una pancarta que deia Free Ted Williams, freeze John Henry. És a dir, allibereu a Ted Williams, congeleu
el fill.
El fill, clar, clar. El merder va ser descomunal. Però en un altre gir dels aconteixements, John Henry no es va poder sortir amb la seva perquè va morir 2 anys després d'una leucèmia aguda i tampoc ho va poder fer. El cas és que el cap de Ted Williams, perquè només s'ha conservat el cap, és a dir, un cirurgià li va tallar el cap i aquest cap està submergit en nitrogen líquid a menys 195 graus centígrads, que és com es conserven aquest tipus de cadàvers. Val. Hi han potser 3 o 4 dotzenes de persones congelades i també hi ha mascotes també. Als Estats Units.
Sí, hi ha gent pertorbada,
Ja suposo que tots us han dit parlar de Walt Disney, que deien que està... Sí, bueno, sí, doncs sí. Walt Disney no és cert, eh? Això és una llegenda urbana, Això d'aquesta congelat, no és cert. Però bé, el cas és que fins ara, a dia d'avui, els descendents no s'han pogut vendre a l'ADN, perquè no hi ha un marc legislatiu que ho permeti, no hi ha un marc legal que ho permeti. El que sí ha passat és que Ted Williams, sobretot el cap de Ted Williams, s'ha convertit una mica en una icona pop als Estats Units, perquè no sé si ho heu vist, però en molts episodis del Simpson surt el cap de Ted Williams. No sé si ho heu vist, que surt un cap amb una mena d'urna de...
Sí, doncs, ara que m'ha vingut la imatge.
Doncs tot això ve arrel de la història aquesta del Ted Williams, i de fet ell ha sortit a diversos episodis, etc. Després els caps ja s'ha popularitzat més en el Simpson i surten caps de diverses persones. Per tot això ve arran d'aquesta història absolutament...